L'aixecament militar del 17 i 18 de juliol de 1936 contra la República no va tenir l'èxit que els revoltats esperaven. La Guerra Civil és la resistència contra aquest atac als drets socials i civils dels espanyols, però també un marc històric en què la classe obrera va veure l'oportunitat de fer la revolució més enllà de les estructures de l'Estat republicà. Un exemple clar d'això el trobarem a Catalunya i especialment a Barcelona. Aquí el cop d'estat fracassa en bona mesura per la resistència de grups anarquistes com la CNT o comunistes com el POUM i el PSUC, però també per la lleialtat a la República per part de militars i cossos policials. La Catalunya de rereguarda és també un experiment revolucionari. Es col·lectivitzen fàbriques, s'integren sindicats al govern o fins i tot és la classe obrera la que controla l'ordre als carrers. La Generalitat, per la seva banda, perd autoritat en la majoria d'àmbits, però també l'Estat es queda sense poder a Catalunya. En un context de guerra contra el feixisme, els sectors més revolucionaris no volen deixar passar l'oportunitat de transformar la societat de socarrel, mentre que els més pragmàtics prioritzen la lluita contra l'exèrcit franquista abans que els canvis socials. Això comportarà tensions al llarg de tota la guerra que tindran el seu moment àlgid a principis de maig de 1937, amb l'enfrontament directe entre diverses faccions antifeixistes que acabarà amb centenars de morts i una profunda desconfiança entre els sectors republicans que serà clau fins al final de la guerra. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
Miralls de Memòria. Capítol 3. Una guerra dins la guerra. Els fets de maig.
Som a principis de 1937. Fa mig any que l'exèrcit rebel es va aixecar en armes contra la legalitat republicana en un cop d'estat que va trobar la resistència de les forces lleials a la República, però també d'organitzacions polítiques i sindicals que, tot i no ser defensores del model república vigent, veien l'aixecament feixista com un atac als drets més fonamentals. És per això que a les principals ciutats espanyoles la classe obrera va ser clau per mantenir a ratlla el feixisme. Barcelona n'és l'exemple més clar. Els sindicats i organitzacions polítiques proletàries van ser essencials per aturar el cop d'estat a la capital catalana.
L'únic lloc on l'exèrcit, quan surt al carrer, és derrotat en combat obert a tot l'estat espanyol és la ciutat de Barcelona. Quan dius això, hi ha gent que diu no, és que van fracassar a Madrid, també els militars hi van fracassar a València. No van sortir al carrer armats, aquí va haver un combat. I amb aquest combat té una força important, inicialment, la Guàrdia de Sal i els Mossos d'Esquadra i després amb l'ajut popular extraordinari social, amb el qual molts dels militants són senetistes, però també hi ha gent d'Esquerra Republicana, hi ha rabassaires, hi ha anarquistes, hi ha pumistes, hi ha republicans, hi ha nacionalistes, hi ha de tot.
Acabem d'escoltar l'historiador Josep Maria Soler i Sabater, qui ens acompanyarà al llarg del programa d'avui. El cop d'estat havia fracassat a Barcelona, però els sollevats comptaven amb suports militars molt importants, els de l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista, però també en menor mesura la de la Portugal, governada pel dictador Salazar. Mentre que la resta de països es van mantenir neutrals al conflicte, deixant pràcticament sola la República, Espanya només comptava amb el suport directe de l'URSS de Stalin, que va vendre ajut humanitari i armament, però també va voler influir en el desenvolupament de la guerra i la política espanyola durant el conflicte.
Tant a nivell espanyol, el Partit Comunista, com a Catalunya, el PSUC, varen gaudir de l'important suport que va tenir de la Unió Soviètica, l'armament que va arribar, l'aviació que va arribar de la URSS. Això sí, la República va pagar amb el fons del Banc d'Espanya tota aquesta ajuda militar. I això va permetre el Partit Comunista i el PSUC, que eren organitzacions molt petites abans de la guerra, creixessin enormement. És conegut que el PSUC va atraure a molts sectors contraris a la revolució social que estava tenint lloc.
Si bé el cop d'estat havia triomfat sobretot a les zones més pobres i despoblades, on l'exèrcit fidel al govern legítim republicà tenia menys presència, les tropes franquistes aviat van encerclar Madrid i la van sotmetre a una gran pressió militar que no va sorgir a efecte. La resistència popular va endarrerir la caiguda de la capital espanyola fins al final de la guerra. A València s'hi allotjava el govern de la República, liderat per Largo Caballero i format per una coalició de comunistes, socialistes i anarquistes. A la Generalitat li havia passat una cosa diferent. des del fracàs del cop d'estat del juliol del 36, les milícies antifeixistes, un organisme paral·lel al govern format principalment per la CNT, anarquistes, i altres forces com Esquerra Republicana, el POUM, el PSUC, la Unió Republicana, la Unió de Rabassaires i la UGT, havien obtingut pràcticament tot el poder real i el govern es limitava a gestionar el que podia. Més tard es va dissoldre el comitè i es va reorganitzar la Generalitat amb la presència de figures de les diferents forces antifeixistes. Catalunya es troba a la rereguarda. Des d'aquí s'organitzen bona part dels intents de retenir i aturar el feixisme, però això no vol dir que la guerra quedés lluny. Els constants bombardejos navals i de l'aviació feixista van tenir com a objectiu desestabilitzar la resistència i desmoralitzar la població civil. Roses, Granollers, Lleida, Tarragona, Girona o Figueres són només alguns dels objectius bombardejats pels sotllevats. La capital catalana no en serà una excepció i és per això que el govern acabarà traslladant la seva seu a la Facultat Nàutica de Barcelona. Miralls de Memòria ha visitat la mateixa sala on es reunia el govern per parlar amb Pelai Pagès Blanc, expert en aquest període històric.
Estem en un lloc emblemàtic, bueno, entre altres coses perquè molt aviat es va començar a bombardejar Barcelona i els llocs on es bombardejava Barcelona eren sobretot els llocs on hi havia residència del govern. Clar, fer-ho amb un... reunir-se en una escola com era la Facultat Nàutica, doncs això no ho podien preveure els feixistes, no?
Però la convivència dins del Comitè de Milícies Antifeixistes primer i el govern després no va ser mai fàcil. Durant la Guerra Civil a Catalunya hi convivien dues grans visions dins l'antifeixisme, aquells que volien defensar com fos la república davant els sotllevats i aquells que veien en la guerra una oportunitat de fer la revolució social.
En el bàndol dels defensors de la revolució social trobem a comunistes, és a dir, trobem a marxistes com els militants del POUM, trobem comunistes com els bolxevic-leninistes que estaven lligats a l'oposició d'esquerres de Trotsky i trobem també a molts anarquistes, a una gran part dels anarquistes de la CNT, de la Joventut Llibertària, de l'agrupació Amics de Durruti.
Acabem d'escoltar l'historiador Salvador Lou Quartero. Durant els primers mesos de la guerra, aquestes formacions i sindicats fomentaran les col·lectivitzacions, és a dir, prendre el control dels llocs de producció a la seva propietat i deixar-la en mans de comitès obrers. Això passarà a fàbriques, però també a edificis estratègics com el de la Telefònica, que estarà en mans anarquistes des d'on es té el control absolut de les comunicacions. La revolució social generava recels dins del govern, però també a les forces més ortodoxes del comunisme a Catalunya. Creien que la revolució social llastrava els esforços de guerra i acabaria significant la derrota republicana. El PSUC, un partit comunista de l'òrbita estalinista, aviat va enemistar-se amb el POUM i amb la CNT.
Ja a partir del mes de desembre-gener del 37 hi van començar a haver importants discrepàncies i també importants enfrontaments. Per altra banda, el PSUC va començar a fer propaganda contra el POUM, presentant-lo com un partit pràcticament feixista.
El POUM és un partit marxista antiestalinista i això, diguem que el Partit Comunista no podia permetre que existés un altre partit que parlés en nom del marxisme i que no estigués sotmès als designis, diguem, a l'autoritat de la Tercera Internacional que es manava des de Moscou per part de Stalin. Per tant, sempre és un objectiu de totes les campanyes de difamació d'una manera molt més forta, fins i tot que la CNT també. Hi ha campanyes de difamació contra els anarquistes per part de l'estalinisme, però bueno, en el cas del POUM, de fet, sí que participa el govern de la Generalitat a l'inici de la guerra, però al desembre serà expulsat del govern de la Generalitat a petició del PSUC. I després hi ha tota una campanya molt forta durant tota la primavera de l'any 37 contra el POUM, no? Se l'acusaria de tot, de fet se l'acusava de ser un element de la quinta columna, és a dir, de que estaven seguint ordres del Franco.
La Maria és estudiant de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat. Potser la recordeu del capítol anterior. Té una pregunta sobre les campanyes de difamació política.
La propaganda política desinformava la ciutadania?
Sí, la propaganda política i sobretot hi havia campanyes autèntiques de difamació que eren mentides absolutes, n'hi ha moltes, no només relacionades amb els fets de maig. Tenim des de campanyes, per exemple, per promoure la sortida de les dones del front, que van acompanyades de campanyes de salut pública en les quals s'identificava les dones com un problema de salut pública perquè eren les culpables de la transmissió de malalties de transmissió sexual al front, no? I això era una autèntica campanya de desinformació i de contra i misògina contra les milicianes, i també tenim durant els previs al fets de maig i posteriors al fets de maig hi ha autèntiques campanyes de desinformació i de difamació, és a dir, s'arribarà a acusar directament els sectors anarquistes i els sectors poumistes que defensaven la revolució social d'estar treballant per l'enemic, que estaven seguint directament ordres de Franco.
Ens traslladem a través dels miralls de memòria cap a l'interior d'un cafè de 1937, on es començaven a fer evidents les tensions entre comunistes i anarcosindicalistes tant pel que fa al poder militar i polític com de les diferències ideològiques i estratègiques de la pràctica revolucionària.
Eusebi, si us plau, et demano prudència i calma. Hem de sortir d'aquesta reunió amb un acord si no volem que des de Madrid ens cridin a l'ordre i ens acabin de treure el poc marge de decisió que tenim.
Mira, no sé per què he vingut. Ho podríeu haver parlat vosaltres, que sé de sobres que us enteneu bé. I pel que fa als de Madrid, és igual. Deixem-ho estar.
No sé què vols dir, però això és el que em refereixo. Estem aquí per negociar i per negociar tots hem de cedir. Vosaltres també.
És fàcil parlar de cedir quan no tens morts entre els teus. Pere, se'm remou l'estómac de pensar a negociar amb terroristes. Jo represento un grup de gent que ens han rebut amb bales, hòstia, amb bales, i tenen les files plenes d'enemics de la República.
Va, tranquil, hòstia, que no podem malfiar-nos de tothom. Per molt que des de Moscou t'expliquin històries, has de confiar i creure que ens podem entendre o no arribarem enlloc. El front s'acosta a l'Ebre i hem d'estar. Mira, ja és aquí. Xevi.
Bona tarda, senyors. Pere, com estàs?
Bé. Seiem, va, i demanem.
Fes cafè, sisplau.
Us agraeixo a tots dos que hagueu volgut asseure-us a xerrar. Parlant ens hem d'entendre.
Bé, ja veurem si podem fer entrar en raó aquesta colla d'animals.
Pots parlar amb mi sense que des de Moscou et donin permís?
Calma, va, hòstia. Ningú vol més sang ni més disputes internes. Els feixistes avancen cap a l'Ebre i hem de fer un front fort i crear una estratègia, i tota ajuda serà benvinguda encara que sigui des de l'estranger. Els feixistes tenen el suport...
Els feixistes estan entre les seves files. Tot això que parlem avui, aquí ho acabaran sabent Franco i Mola. Tan bon punt hàgim sortit d'aquest cafè.
Em diràs tu que et fies de tots els teus homes, oi? Colla d'hipòcrites.
Prou, va, prou! Els nostres objectius tenen moltes més coses en comú que diferències, i les vostres disputes posen en risc el nostre govern i la independència.
Els vostres objectius se'n refoten. Nosaltres treballem per l'acció directa, la vaga i el traspàs del control de les empreses als treballadors. I si d'això se'n diu terrorisme, doncs fem terrorisme. Però ningú pot dir que tenim un amo que ens mana.
Vinga, va. Que no t'adones que ell t'està utilitzant i que quan li hagi servit la teva acció directa traurà el poc que et dona?
Això no té cap sentit. El pròxim cop que vulguis fer una reunió, no em facis venir perquè m'insultin.
Xevi, si us plau, seu. Que l'altra opció és pitjor per tots nosaltres. Fes-me cas.
No em diguis el que és millor per mi.
La mare que us va parir.
A les tensions entre els partits revolucionaris i els partidaris de prioritzar la guerra s'hi ha de sumar les que hi havia entre la Generalitat i el govern espanyol, que volien el control de facto del que hi passava a Catalunya. Espanya pugnava per un control centralitzat que permetés una millor organització de la guerra, mentre que Catalunya volia mantenir la seva autonomia política.
A partir del juliol del 36, el govern de la Generalitat va actuar com si fos un govern independent. Per exemple, es va crear una conselleria de guerra, hi va haver un conseller, cosa que, evidentment, l'exèrcit sempre havia estat sota el control del govern espanyol. Clar, un govern, val a dir que en aquells moments el govern de la República tenia relativament poc poder.
El govern de la República sempre va desconfiar del govern de la Generalitat.
deien coses tan absurdes, doncs que si volien fer un moviment separatista, la guerra civil espanyola, que és el cas català, el fet nacional, és un fet subsidiari. A Catalunya mateix, l'important era aleshores fer la revolució. El fet nacional no era el prioritari de la gent. No solament això, sinó que a més no se'n van fiar mai. Clar, al haver creat una revolució tan profunda amb un exèrcit de milícies, l'estat espanyol com a tal això no va acceptar mai. Volia recuperar el poder a partir d'un exèrcit regular, un exèrcit de vell nou creat per la república.
És en aquest context que arribem al 3 de maig de 1937. Cap als vols de les 3 de la tarda, el comissari d'ordre públic de la Generalitat, Eusebi Rodríguez Salas, militant del PSUC, es presenta a la seu de la Telefònica, a la plaça Catalunya, juntament amb 200 guàrdies d'assalt. Exigeixen el desallotjament de l'edifici, ocupat per treballadors, la majoria afiliats a la CNT i d'altres a la UGT, sota el pretext que els anarquistes tenien punxades les comunicacions oficials entre la Generalitat i el govern republicà. Però la resposta dels senatistes és obrir foc contra Rodríguez Salas i la Guàrdia d'Assalt i es desencadena un intercanvi de trets que només s'aturarà quan hi arribi un dirigent anarquista demanant calma.
Sembla que el Rodríguez Salas va tenir un paper important, de tal manera que després del fes de maig va ser destituït. Aquest era un membre del PSUC, un personatge molt conflictiu, conegut per les seves accions violentes. Sembla que l'actitud va venir bàsicament d'ell, una mica en funció doncs, de frenar el procés revolucionari.
Però aquell incident només va ser l'espurna d'una guerra civil dins la pròpia guerra. Tan bon punt es van sentir els primers trets, els partits i sindicats van començar a muntar barricades per tot Barcelona i els militants es van armar. D'una banda, les forces d'ordre públic, amb el suport d'Esquerra Republicana, el PSUC, la UGT i Estat Català. En l'altre, els milicians anarquistes de la CNT-FAI, les Joventuts Llibertàries de Catalunya, l'Agrupació dels Amics de Durruti i el Partit Obrer d'Unificació Marxista, el POUM. Si bé hem parlat de la divisió dins del comunisme, l'anarquisme tampoc no n'estava lliure de diferències. D'una banda, hi ha els sectors dirigents, que formen part tant de l'aparell de la República com de la Generalitat. De l'altra, els milicians armats. Els primers opten per aturar qualsevol represàlia davant la provocació del PSUC. Saben que la guerra és el problema primordial i temen que els enfrontaments entre faccions antifeixistes acabin passant factura a l'esforç bèl·lic. Els segons tenen una visió més revolucionària de la guerra i no volen fer ni una passa enrere en les conquestes socials.
Malgrat el que li diuen els seus teòrics dirigents, pensem que amb l'anarquia no hi ha jerarquia, vol dir els senatistes no creuen que ningú hagi de manar, tot això és molt teòric, però després, quan ho porten a la pràctica o executen, doncs no volen. És a dir, els diuen retirar les armes i diuen no, nosaltres volem fer la revolució i continuem.
El POUM en un principi no crida la calma, com sí que faran els comitès superiors de la CNT el primer dia dels fets de maig. Després la direcció del POUM sí que s'afegirà a aquestes crides a deixar els combats, però sobretot la militància del POUM participa dels fets de maig. Quan arriben les notícies del que ha passat a la Telefònica, tota la ciutat pràcticament aixecarà barricades, es proclama la vaga general.
Malgrat les crides a la calma, els combats s'estendran encara 4 dies més. Govern i partits miren d'arribar a un acord per aturar les hostilitats, però ningú no cedeix. El govern de la República, veient el que passa a Barcelona, decideix enviar a la capital catalana 1.500 soldats d'assalt des de València, als quals després se n'hi sumaran 2.500 més. Però abans que no trepitgin Barcelona, el govern aconsegueix apaivagar els enfrontaments, però la seva autoritat queda molt debilitada. La República aprofitarà la situació per fer-se amb el control de la majoria dels afers que fins ara governava la Generalitat i el PSUC, amb el suport de la URSS, intentarà culpar de tot el POUM.
El resultat final és que la revolució en la seva vessant més profunda s'afluixa molt, no desapareix, però s'afluixa molt, i llavors ja la paulatina hegemonia cada vegada més gran per part del PSUC, que és la força política que es beneficia de l'únic país que de veritat que ajuda la República, que és la URSS, que és la Unió Soviètica.
Els fets de maig significaran la pèrdua d'atribucions de la Generalitat. especialment en l'ordre públic, accentuada poc més tard per la instal·lació de la República a Barcelona després de la crisi de govern de Largo Caballero i la seva substitució pel procomunista Juan Negrín. Escoltem, doncs, els interessos i les possibles estratègies que hi havia al darrere d'aquesta inestabilitat.
Chico, me sabe mal que Lluís no haya podido venir. Nunca se sabe cuándo nos podremos volver a ver.
Te manda saludos, ya sabes. Son días de mucho ajetreo y de compromisos.
Ya, me hubiera gustado decírselo directamente a él, pero vaya. Te va a tocar llevarle malas noticias.
Sí, la cosa se ha puesto fea, es verdad. Pero ya estamos detrás de los que nos robaron los tanques. Hemos dado con unos rusos que se habían instalado en el barrio chino. Es que los tenemos hasta en la sopa.
No, ese no es el problema, Pere. Los rusos no me molestan, ni menos si nos ayudan con gente en el frente. Pero joder, con una guerra tenemos suficiente hostia. Que a estos animales de la CNT parece que les vaya bien que perdamos. Pero al final, al paredón vamos a ir todos. Los rusos, los anarquistas, los de aquí y los de Madrid que siguen luchando. ¡Me cago en la puta! Hay que centrarse en ganar la guerra contra Franco. ¿Queda claro?
Sí, Antonio, sí, tiene razón. Pero es que vosotros no estáis aquí. Todos dioses de la CNT están muy subidos. Si tocas a uno, te paran el país, joder.
No. El país no se para. Os pararéis aquí, en Cataluña. Pero el país es mucho más grande.
Ya me entiendes, culo.
Sí, ya te entiendo. Y así vamos.
Entonces.
Entonces se acaba el número, pero con cabeza, ¿eh? Y allí me tenéis que ayudar. Pero ya está dada la orden para que vengan del ejército y hagan limpieza de anarquistas de nuestros sitios. Los sacan, vivos o muertos, me da igual, pero lo que es de la República es de la República. No se reparten entre los más chulos, ¿entendido?
Pero tenemos que ser delicados, Antonio, que no estamos para que se líe más. A los capos de la CNT no te los mires y besa por los del POUM. Con eso es duro, los condenas y te los llevas a donde quieras, pero con los de la CNT tenemos que ser finos ahí.
Eso es lo que necesitamos. Tú me das los nombres, que son presa fácil y sin ruido. Y con eso damos ejemplo.
Eso, claro.
Pero que no queremos más lío, ¿eh? Echamos a los de la CNT y nos quedamos nosotros con el control.
Bueno, eso habrá que hablarlo, ¿no? Que nosotros no somos la CNT. No nos puedes echar de Telefónica.
Por supuesto que podemos. Y lo vamos a hacer de Telefónica y de todos los sitios en que os habéis metido aprovechando el merder que decís aquí. Venga, no me jodas, Pere. ¿Os creéis que no íbamos a hacer nada? Una cosa es que hagamos la vista gorda si la cosa va bien. Pero con la que se ha liado... Vamos, no me jodas.
Hablaré con Lluís a ver si él te da mejores razones que yo. De momento te paso los nombres de los del POUM y la excusa para que los de la CNT se libren la tenemos clara. Los mandos pidieron el alto, pero la gente siguió en las barricadas y eso se lo podemos meter a la POUM.
Me vale. Funciona. Los nombres ya. Y ahora, cabeza baja y a callar con lo que venga.
Les jornades posteriors als fets de maig van servir per desarmar el POUM, però també per apartar la CNT de bona part de les estructures de poder a Catalunya i Espanya. El PSUC, en canvi, gràcies a la influència soviètica, en sortirà més fort. De fet, els 5 dies de combats a Barcelona i altres localitats catalanes faran trontollar fins i tot el govern de la República, presidit per Largo Caballero, crític amb la influència russa, que acabarà dimitint per les pressions dels sectors prosoviètics. De fet, en el seu lloc s'hi posarà qui serà president del govern fins al final de la Guerra Civil, Juan Negrín, pròxim a les tesis del Partit Comunista Espanyol i el PSUC català.
El govern Negrín ja s'establirà a Barcelona, amb la qual cosa el govern de la Generalitat quedarà totalment apagat. Val a dir que, per altra banda, no serà l'única conseqüència, no? Immediatament després dels fets de maig, el PSUC acusa el POUM d'haver estat el responsable dels fets de maig.
La persecució del POUM acabarà amb la seva il·legalització i la detenció dels seus principals líders. Un d'ells va ser Andreu Nin, qui havia viscut durant els anys 20 a Moscou, però s'havia oposat a Stalin i n'havia hagut de fugir. Nin serà capturat i dut a Alcalá de Henares, on s'havia instal·lat la policia secreta de la URSS, l'NKVD. De Nin no se'n va saber gaire més, però es creu que va ser torturat i assassinat per agents soviètics.
Hi ha cada vegada més pes per part del SUC. I a part d'això, això ve acompanyat de la il·legalització del POUM, i aleshores ja s'ha creat una situació de persecució contra les altres forces polítiques. L'enemic de veritat era la CNTFI, el que passa que és tan fort que l'únic que fan és afeblir-la.
Quan acabin els fets de maig, s'obrirà un llarg període, diguem, d'ocupació per part de forces policials de la Guàrdia d'Assalto que havien vingut de València, de la ciutat, i s'inicia un període molt repressiu contra els militants de les organitzacions que havien participat en els fets de maig, no? Sobretot el POUM, militants de la CNT, de les Joventuts Llibertàries, fins al 16 de juny de l'any 37, que és el dia on es fa la detenció segrest d'Andreu Nin, però també es detindrà tot el comitè executiu del POUM.
La desaparició de Nin serà la punta de l'iceberg de la repressió contra la dissidència política al bàndol republicà, que passarà a tenir un control centralitzat i desmuntarà qualsevol resta de revolució social que havia caracteritzat la rereguarda republicana des de l'alçament militar franquista. A partir d'aquest moment, tots els esforços republicans se centraran en resistir la guerra contra el feixisme.
A partir dels fets de maig, i a part amb un govern de Negrí molt més autoritari contra les organitzacions obreres i contra qualsevol dissidència política, s'estableix una guerra en la qual el que terminarà pesant molt més és la capacitat militar d'un bàndol i de l'altre. I ahí teníem la guerra perduda, perquè la capacitat militar del bàndol franquista era més gran en ombres, en capacitat, en armament, que la del bàndol republicà.
A partir del maig del 37, diguem, amb les competències totes que estan en poder del govern central, comença una guerra més clàssica, els bombardejos, que això serà la gran preocupació de molts barcelonins i de tots els catalans, però Barcelona és la ciutat de l'estat més bombardejada en diferència. I després de la ciutat més bombardejada de l'estat en diferència, la segona és Tarragona. L'altra preocupació és la fam, autèntica fam, gent gana, gent passa gana, gana de veritat. I és per això que desapareixen els coloms, desapareixen els gats, desapareix tot, la gent menja tot el que corre i pot, no?
Escoltem ara la pregunta del Samuel, alumne de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat. També ens va acompanyar l'anterior capítol de Miralls de Memòria.
El franquisme s'aprofitava de la rivalitat entre comunistes i anarquistes?
Sí, sí, clar, sí, sí. Franco aprofitaven per demostrar, diguem, l'atrocitat que era, segons ell, la política a la rereguarda republicana, la brutalitat que tenien, com si fossin alemanyes, deia, la brutalitat que tenien anarquistes i comunistes o comunistes i anarquistes entre si, i aleshores, clar, això prestigiava, diguem, la sensació de voler defensar l'ordre públic i l'ordre i la pau que ell deia que volia defensar, quan és ell, precisament, a l'inici de la guerra, que l'havia, amb el cop d'estat, que l'havia trencat.
Els fets de maig van significar la desil·lusió de bona part de la classe obrera amb la República i les possibilitats de canviar el sistema. Però la República també va aprofitar la situació per mirar de guanyar prestigi a Europa. Havia aconseguit controlar els revolucionaris i ara es presentava davant del món com un estat democràtic que combatia el feixisme, que també amenaçava Europa. La mal anomenada Guerra Civil és en realitat la defensa de valors republicans i democràtics contra la intolerància i el totalitarisme. No va ser una guerra entre germans, sinó la resistència contra la barbària. Una barbària que més tard sacsejaria Europa i el món sota el jou del nazisme i el feixisme italià. Espanya esperarà durant mesos que França, Gran Bretanya i altres països europeus ajudin la República, però l'espera es farà llarga i serà infructuosa. Però això ho veurem al pròxim capítol, que dedicarem a un dels episodis més sagnants del conflicte, la Batalla de l'Ebre. Al capítol d'avui ens ha acompanyat Josep Maria Soler i Sabater, doctor en Història, professor d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona i especialitzat en la Guerra Civil i la Postguerra. També hem parlat amb Pelai Pagès i Blanc, doctor en Història i professor d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona, a més de ser president de la Fundació Andreu Nin. Amb en Salvador Lou Quartero, historiador especialitzat en aquest període, hem recorregut alguns dels espais més emblemàtics dels combats de la Setmana Tràgica. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.